L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
El més important perquè un infant sigui feliç és que estigui amb la seva família i li escoltin.
Bueno, la cosa més important perquè un nen o nena estigui content i el que necessita és que li escoltin, que li ajudin i que li facin cas per a algunes coses.
Jo el que diria que necessita un nen per estar feliç és tindre gent que l'ajudin i poder tindre algú amb què divertir-se.
Que tingui ajuda dels seus pares, dels seus familiars, si els seus pares no s'ho poden permetre. Jo, pues, tot el que no utilitzo o el que no veig necessari que jo vull o que em va patir de roba, pues, ho dono als altres.
Que hi hagi gent que estigui amb ella, tenir amics, jugar molt i aprendre bé.
Són tres consignes molt importants: la sociabilitat, l'entreteniment i l'educació. Si té aquestes tres coses, un nen ja estaria més o menys feliç.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit l'Aina, l'Arlet, la Mònica, l'Àlex i el Miquel. Més de 5.000 infants de tercer, sisè de primària de 65 escoles diferents de Barcelona han respost a la segona enquesta sobre com se senten i què els fa feliços de l'Institut Infància i Adolescència, impulsada per l'Ajuntament de Barcelona. L'objectiu del programa Parlen els nens i nenes és conèixer el benestar dels infants i, amb la seva participació, fer propostes de millora. En parlem amb
Laia Pineda, sociòloga i directora de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona. I sentirem també l'Aina, l'Arlet, la Mònica, l'Àlex, els Miquels, l'Iu, la Irene, la Ivet, el Marcel, l'Emma, l'Arnau i la Valentina. I acabarem amb el manual per afrontar el conflicte familiar amb la Marta Butjosa i el concurs dels llibres per somiar amb el Jaume Centelles.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
La paraula als infants significa més aviat posar-los en condicions d'expressar-se. Francesco Tonucci.
Avui a l'ofici d'educar, la generació Alfa ens expliquen com veuen el món, com senten el món, parlen els nens i nenes, ho fan a través d'aquest programa. És una eina per veure com estan els nens i les nenes dels 8 als 11 anys, per tant implica la participació dels mateixos infants i, a partir de les seves percepcions, millorar el seu benestar. Dius, Laia, si no els escoltem ni els preguntem, els estem dient que els seus problemes no són importants i no serem al seu costat quan ho necessitin. Parleu del dret dels infants a ser escoltats i ser tinguts en compte i obrir diàlegs adults-infants.
Efectivament, perquè no només és escoltar-los, no? És a dir, quan tu escoltes una persona, l'estàs tenint en compte, li estàs dient d'alguna manera que allò que té per dir-te t'importa, no? Després, per això, hem de fer un pas més, perquè amb tot això que ens estan dient hem de veure com en prenem nota i busquem mesures, doncs, per millorar el seu benestar.
Atenció al que diuen l'Aina i l'Arlet sobre si se senten escoltades.
Com som nens, no podem ser escoltats per als adults. Bueno, els pares i mares i la família sí ens escolta, però altres persones, com els polítics, com són menors d'edat i són petits, pues, no escolten els nens petits. No són adults i pues, no els importa molt.
Bueno, la meva família en concret sí m'escolten tot, però hi ha adults que no escolten en tot, perquè pensen que els adults, com que penseu més i millor, saps? Però els nens també pensem bé. Podem tenir una opinió que també pot ser vàlida.
Bueno, els adults, com són adults, s'obliden de què pensen els nens, com són, i els nens saben més.
I la Mònica, de l'Escola Congrés Indians, se sent escoltada?
Bueno, a mi em pregunten què tal el dia, jo els dic bé, encara que hagi tingut un dia pèssim. Com que li trec la importància a les coses, algú que ha passat pel matí, doncs que per la tarda ja no m'afecti tant, i com que al final se m'acaba oblidant. I llavors algun dia, com que exploto, i encara que els meus pares em preguntin tots els dies què tal el dia, segueixo tenint aquests problemes dins. Per exemple, a l'escola, doncs que hi hagués algú que cada setmana fes alguna tutoria amb tots els nens i com que et donés el teu espai, i jo potser allà sí que ho explicaria.
I els Miquels de l'escola Eura els escolten prou?
Els meus pares m'escolten regularment o gens, perquè jo li dic a la meva mare: mama, demà tinc que fer tal cosa a l'escola i necessito portar tants materials. I em diu, vale. I el dia següent li dic: mama, m'ho has preparat? Perquè jo tinc molt llast escolar i la majoria de vegades no em dona temps a preparar-m'ho. I hi ha moltes vegades que no se'n recorda i m'ho tinc que acabar fent tot jo.
Bueno, jo crec que sí que m'escolten prou, tant la família com els pares com els germans, que hi ha algun moment en què no, però sí, generalment sí.
La Valentina, l'Emma i l'Arnau, missatge contundent per nosaltres, els adults.
Hi ha adults que estan o tot el dia amb el mòbil o amb l'ordinador, no et poden escoltar, no poden estar per tu si necessites alguna cosa.
No t'escolten molt també perquè tenen molta feina. Això que estan a vegades enganxats als mòbils també és per això.
I també podria ser que tinguessin molta feina i no tinguessin mai temps per estar amb els seus fills.
No se'n recorden els seus fills i aquella sensació que sentirien els nens que estan sofrint això és una tristesa que tens ganes d'anar-te molt lluny.
Sí, com si fossis un fantasma.
Però jo crec que passa menys vegades.
A lo millor tinc raó.
Avui a l'Ofici Educant, temps de suplement a Catalunya Ràdio, la generació Alfa parla. I la primera dada significativa d'aquesta enquesta és que la puntuació mitjana de 9 sobre 10 el 2017 s'ha passat a 8,7 el 2021. 6 de cada 10 nens estan molt satisfets amb la seva vida, però un 10,01 dels infants estan poc o gens satisfets amb la seva vida, mentre que el 2017 eren un 8%. Atenció a la Ivet, de 10 anys, de l'Escola Eures, sobre com veu aquesta diferència entre el 2017 i la darrera enquesta.
El 2017 es va fer el mateix i hi ha molta diferència. El 2017 la gent estava més feliç, la majoria de nens i nenes estaven més feliç que ara el 2021, que no estaven tant. Pel canvi climàtic, per les famílies, tot una mica així.
La importància d'escoltar, com ells veuen el món, com el senten, aquesta diversitat a l'hora de ser escoltats o ser escoltats i aquesta percepció de... Se n'han adonat que el seu benestar ha perdut força amb tot el que ha passat amb la pandèmia.
Exacte, perquè la pandèmia no només és el confinament de 3 mesos que va ser especialment dur pels infants perquè no podien sortir de casa, sinó que la pandèmia s'ha allargat al llarg de 2 anys on han patit molt la restricció d'extraescolars, la pèrdua de festes al barri habituals, el fet de tenir moltes més restriccions per barrejar-se fins i tot dins l'escola amb tota la creació dels grups bombolla, no? Tot això ha generat una pèrdua d'espais relacionals molt importants i també hi ha un estrès que han viscut moltíssimes famílies. Hem de pensar que la primera de les preocupacions dels infants en aquest temps ha sigut la mort o la malaltia d'un familiar, però la segona era els diners a casa, és a dir, que hi ha hagut una vivència molt clara d'aquestes dificultats que hi han hagut a moltes cases durant tot aquest temps de pandèmia, no?
Quines coses són més importants perquè un infant estigui content? Des de la seva subjectivitat en parlarem, segons Liu i Irene, 12 anys, de l'Escola Congrés Indians.
Tindre una casa on poder viure, una escola on pugui anar, diners, joguines, menjar, roba...
També una família, uns amics, uns pares que tractin bé, no li peguin, que tingui bastants amics a l'escola, que faci extraescolars que li agradin, sobre el bullying, perquè som tots contra un i aquell nen es pot sentir sol, a casa no ho pot explicar, el mestre potser no s'adona i al final acaba patint molt.
Que tothom se sentís bé amb el seu propi cos. A mi m'ha passat alguna vegada que no em sento definida si sóc noia o noia, no? Jo abans em sentia com que no em podien agradar les noies.
I per la Ivet i el Marcel, de 10 i 9 anys, de l'Escola Eura, què dona benestar als infants?
Albert, els amics i la felicitat i la família.
I poder estar en algun lloc on pots viure. Tenir refugi, tenir amor.
Menjar.
Sí, menjar.
I què fa content un infant segons la Valentina, l'Emma i l'Arnau, 10 anys, de l'Escola Eura?
Lo més important, així, en general, crec que és ser estimat, l'amor que et donen. Perquè si et passa qualsevol cosa, bullying a l'escola, que et fa mal, el que sigui, l'amor ho pot arreglar molt ràpid.
Que, per exemple, quan tu et fas mal, els teus pares et cuidin i també amor d'amistat.
Els amics i la família també és molt important perquè els amics et recolzen en una situació difícil, t'ajuden, et passen respostes amb les deures i la família et dona de menjar.
i t'ajuda a créixer i decidir les bones opcions.
I els temes importants per l'Arlet i l'Aina de l'Escola Congrés Indians.
Estar amb la família, estar a la natura i tenir les coses que necessitem.
Jo, el bullying, jo el que vull és conscienciar a la meva classe perquè nosaltres, a més de molestar la gent o no ajudar la gent, fer tot el contrari, ajudar la gent.
I que també els adults han de recordar que també van ser nens.
Jugues amb mi a l'Ofici d'Educar.
Es podria restituir la vida i la qualitat de les nostres ciutats prenent com a paràmetre el joc dels infants. Francesco Tonucci.
Avui la generació alfa a l'Ofici d'Educar. Sentim tot allò que per ells és important, que li donen valor. La pregunta important és si els sentim, no? Els hem estat sentint darrerament. Què hem de fer amb tota aquesta informació que rebem d'ells, amb totes aquestes queixes, desitjos, preocupacions? Allò que per ells té valor, per exemple, doncs, la família, ser estimats, tenir refugi, que et tractin bé, que no et peguin, deia un, atenció.
Jo crec que hem de fer dues coses. Primer, escoltar-ho amb molta atenció, no? És a dir, això vol dir integrar-ho. I, per tant, adonar-nos que hi ha coses fonamentals perquè un infant se senti bé amb la seva vida. De fet, de totes aquestes coses que han dit que totes són importants, tot l'anàlisi que fem des de l'Institut d'Infància, malgrat tot, posa en primer lloc tres coses en aquest benestar. La seguretat, jo crec que molts n'han parlat, no? I que no només és la seguretat personal, sinó el fet d'estar amb un sostre, amb les coses que fan falta. La família, importantíssima, no? És un tema que va sortint permanentment. I també la satisfacció amb el propi cos, no? Que acostuma a ser l'eix de discriminació i de malestar important entre els infants. Primer hem d'escoltar molt bé això i, per tant, quan tenim clar el que és important per les seves vides, garantir que aquests temes tan importants tenen una bona cobertura, no? Després hem de convertir això en propostes, hem de convertir això en acció. I una cosa que fem des del programa i que té valor és que els infants tenen les millors respostes i, per tant, un cop els hem escoltat i ens han dit allò que és més important, ells també ens han de donar aquestes claus de millora i aquestes claus de millora després en mans, no? Dels adults, dels mestres, dels representants, doncs s'han de reconvertir en canvis a l'escola, amb canvis a la família i en polítiques públiques.
De fet, ells parlen de moltes coses. Parlen també, els preocupa els nanos que tenen situacions més desfavorides, aquells que estan menys satisfets amb la seva vida, no? I sorprèn també les nenes que estan menys satisfetes amb la vida. La Ivet i el Marcel ens diuen per què creuen que passa.
Jo suposo perquè com les nenes el cos es va fent, es desenvolupa més aviat que els nens, doncs cap a l'edat dels 10 anys i més cap a dalt es comencen a sentir una mica més estranyes.
I que les nenes en aquests moments no tenen tant dret com els nois i és una cosa injusta. Encara hi ha homes que maltracten a la seva parella i coses d'aquestes.
I com expliquen la insatisfacció de les noies la Valentina, l'Emma i l'Arnau?
Fan bullying més a les nenes que als nens, perquè diuen com que no poden jugar a bàsquet ni a futbol, que no poden fer això, que no poden arribar a uns objectius. Et diuen com que ets gorda o no sé què, després diuen soc gorda, deixaré de menjar. I això està molt malament perquè pots tenir malalties i pots morir-te.
I també pot ser pels abusos sexuals, perquè hi ha gent que maltracta les nenes i les dones per ser dones i nenes.
I què hi diuen la Red i l'Aina?
Hi ha moltes nenes que no li s'agrada la seva vida i a uns quants nens tampoc. Però crec que la majoria són noies que sí o sí li importa molt l'opinió dels altres, del seu cos i de tot.
Hi ha més nenes que no senten bé amb el seu cos perquè com que tothom diu que les nenes hem de ser perfectes, que hem de ser primes, que hem de portar maquillatge, que no sé, que ho hem de tenir tot perfecte. I pues, a vegades ens preocupa més això, però hem d'estar còmodes amb el nostre cos.
Avui a Catalunya Ràdio parlem, escoltem aquesta generació alfa i una de les dades curioses d'aquesta enquesta és què passa amb les nenes? Les nenes tenen menys satisfacció amb la vida? Tenen menys insatisfacció amb el cos?
Sí, com et deia fa un moment, dels tres factors més importants en el benestar, un és la satisfacció amb el cos, i crec que és evident, i ho han dit tots aquests nens i nenes, que la pressió estètica és molt més forta en les nenes que en els nens, i això ha estat també molt, molt exagerat, no? Per tot el que veiem a les xarxes socials i també doncs, a les grans pantalles, no? I el que crec que és sorprenent i que ens hauria de fer pensar és la gran consciència que ja tenen tots aquests nens i nenes tan petits sobre les desigualtats entre els homes i els dones i les dones, no? I el fet de que són molt més vulnerables a patir abusos i a patir violència. I jo crec que tot això ja creixen, diguem, amb aquesta idea, i és una cosa que ens hauria de fer reflexionar a tots, no?
Què ha sorprès de l'enquesta a la Valentina, l'Emma i l'Arnau?
Només dos estaven contents del tot, i això m'ha impactat una mica, perquè és molt poc, dos.
Que a l'adolescència pot ser que et facin més bullying per la teva forma de ser. Sí, els canvis
perquè et comencen
cos...
les hormones. I quan ets petit no reflexiones tant, perquè quan et fas més gran t'adones compte de més coses que abans no sabies. I amb 8 anys només et barallaves per tonteries. I encara ho fem a vegades, però...
I les dades diuen que com més grans són, menys contents estan. Per què, segons la Irene i Liu?
Amb 8 anys ets com una mica petit per dir el que sents. Ets gran, però amb 11 anys, o amb 12 o amb 13, ja ets com més gran, ets adolescent, estàs a punt d'entrar a l'institut o ja has entrat, i et trobes amb gent més gran.
Crec que és perquè entres a l'institut, no? Llavors, de l'institut, pues, hi ha vegades que hi ha més complicacions, perquè també estàs a l'etapa de la pubertat, i això fa que el cos canvi i la teva actitud i aquestes coses.
I Liu i l'Irene veuen molta relació entre el cos i els casos de bullying.
Com és el teu cos, tu no pots fer res. Tu has de ser com tu vulguis. L'altra gent no et pot dir el que ell creu que has de ser. Sí, imagina't, jo sóc prim i em diuen que m'assembla un fideu. A mi això em pot sentir malament. Com si ets baix, que ets un enano i coses així. Jo crec que això no està bé, dir-ho.
Això que et diguin el prim, baix, gras, això ve a partir del bullying, perquè no només es fiquen amb tu perquè els hi dona la gana, es fiquen amb tu per alguna raó, potser a ells també els estan passant coses, no? No sé si ho coneixeu, que el ciberbullying normalment ve pel físic, no? No ve per la teva intel·ligència, això.
No m'enganyis.
Avui a l'Ofici d'Educar estem sentint la generació alfa i una de les constants que hem sentit ara és el tema del bullying. Preocupa molt el tema del bullying.
Sí, la veritat és que és molt sorprenent i preocupant, i no és nou el nivell de violència que hi ha entre els iguals, en la relació entre els companys, no? Vull dir, el bullying ja és una situació extrema, no?, de violència repetida en el temps, però hi ha un tipus de tracte on l'insult i la desqualificació és molt habitual, no? I això és una cosa que fa patir els infants. Per tant, crec que és un tema que ha de ser de principal atenció i treball a tot arreu, però també a les escoles, no?
Sentim els nanos que expliquen com se senten, i hi ha una cosa que és molt curiosa, que és el biaix d'optimisme vital. És a dir, com els hem d'escoltar si ells tendeixen a blanquejar una mica, ser més optimistes que els adults, no?, davant de les preguntes.
Sí, sí, aquest és un tema que ens preocupa moltíssim, perquè, d'alguna manera, quan un infant a la mateixa pregunta contesta més positivament que un adult, per exemple, en la satisfacció amb la vida, ens podria fer pensar que va tot bé i que, per tant, no ens hem de preocupar pels temes de la infància, no? I és tot el contrari. És a dir, per una banda, hem de reconèixer aquesta posició amb la vida més optimista, i és, però, per tant, un infant que ens diu que està poc o gens satisfet amb la vida és una alarma molt important. Ens hauria de preocupar encara més, perquè no és una resposta esperada. No? Per tant, nosaltres sempre diem que hem de posar unes orelles especials, preocupar-nos molt per un infant que diu gens o poc, no?, a una pregunta que se li ha fet, i entendre que el que diu que està bastant satisfet ens està dient, ei, adults, que aquí hi ha marges de millora i que ho podem fer millor, no? Per tant, és posar l'escala adequada en aquestes preocupacions.
Amb el taller, l'Àlex i la Mònica de Congrés Indians han descobert que hi ha infants que no estan tan contents amb la seva vida.
Pues jo crec que això es tindria d'arreglar perquè si no podria acabar anant a pitjor. Quan tinguin fills o així poden transmetre el mateix sentiment als seus fills i així. Això es tindria de cuidar i parlar amb les famílies i així.
No sé, jo m'he quedat com, ostres, gent que ho està passant tan malament i jo ni ho sabia.
No sabia que hi ha tantes persones que els hi anés tan malament econòmicament i també hi ha gent que té nens i els seus nens no poden tindre les joguines que ells voldrien i així, i el material per l'escola que necessiten.
I els infants que preocupen el Miquel, 10 anys, de l'escola Eura.
Que vagi a l'escola i no vulgui sortir de l'escola perquè a casa o el maltracten o es queda tota l'estància a casa sentat en un raconet sense poder fer res. Amb la meva opinió, si no tens aprenentatge, et costarà molt entrar en qualsevol treball i això farà que doncs, et sigui més difícil de vida i acabis doncs, malament.
Dèiem que tenen un optimisme vital, podríem dir, però això no vol dir que no se n'adonin dels problemes. I la importància que hi hagi aquest retorn, sobretot en el vostre proposta, que hi hagi aquest retorn i que ells reflexionin sobre els propis resultats, no?
Totalment. Pensem que aquest és un dels punts més importants del programa, no? Perquè d'alguna manera els estem dient, existeixen diferents vivències de la infància. No tots la viviu igual i, per tant, hem de ser sensibles en aquests companys i companyes que potser teniu en el vostre entorn i que no ho estan passant igual de bé que vosaltres, no? El retorn de la informació és fonamental, és un exercici educatiu, és un exercici de desvetllament, és un exercici en el que de cop ells no, responen, de fet, de manera com molt solidària, de dir això no pot ser, quan els diem què en penseu de que 2 de cada 10 nens i nenes estiguin poc o gens satisfets amb la vida, i sempre diuen molt malament. Hem de poder viure tots plenament la infància, no? Llavors, això és, perquè això passi, és imprescindible aquest retorn i posar sobre la taula la quantitat de realitats que desconeixem i que podem tenir molt a prop, no? En el mateix grup aula, no?
M'ha sorprès també que entre 10 i 11 anys gairebé la meitat dels infants ja tenen telèfon mòbil, 47,5%. Atenció, que expliquen els Miquels de l'Escola Eura sobre l'impacte de les xarxes.
Si ets un nen i, per exemple, estàs tranquil·lament i et caus i et fas mal, et diran, estàs bé, però quan ets adolescent, si et caus, segurament hi hagi algú que ho hagi gravat i ho pugi a les redes socials i no serà una o dues persones que ho hagin vist. Serà, a lo millor, tot el teu institut i tu vagis per passadissos i tothom rient-se.
Jo crec que tota aquesta etapa de l'adolescència per alguns és molt dura. I com tenen mòbil i tot això, les redes socials ho empitjoren encara més.
I atenció a la proposta de la Irene.
Que posin més vigilància a la xarxa social, que estiguin més atents i que no ho puguin deixar ja amb els dels nens o de les adolescents.
Déu-n'hi-do la clarividència que tenen les criatures i que ens interpel·la a nosaltres com a adults, no?
Totalment. Jo crec que hi ha un factor molt clau en la generació alfa i és que adults i infants estem aprenent alhora, no? Què vol dir viure en un món digitalitzat, no? I això segurament ens fa menys conscients del que caldria, dels impactes negatius i dels perills, no? Del telèfon mòbil. Nosaltres sempre diem el problema no és pròpiament el telèfon, sinó l'ús que se'n fa, no? Ens sembla, per exemple, greu que 6 de cada 10 nens i nenes a l'hora d'anar a dormir en el llit mirin el mòbil. Hauria de ser una cosa molt més controlada, o que 4 de cada 10 diguin que no tenen un límit en el seu ús, no? En aquí, acompanyant l'ús és fonamental i diria que els adults suspenem, que no ho fem prou bé, no? I que és un acompanyament que ha de ser molt constant i des de molt al principi, no?
L'enquesta mostra també la gran consciència dels nens i nenes sobre els problemes pel futur del món. També tenen molta clarividència amb això. Més del 75% dels infants de 10 i 11 anys estan preocupats pels temes de l'agenda local internacional i el 53% estan molt preocupats per la contaminació i el canvi climàtic i el 49% per la falta d'aigua, aliments i energia. Per la Ivet i el Marcel, estudiar anglès és important pel futur.
Penso bastant en el futur, que potser si ara faig aquestes classes em serviran per després, quan sigui més gran, arribar a tenir més talent amb l'anglès.
Perquè la gent creu que l'anglès per viatjar es parla a quasi tots els països del món i doncs, crec creuen que és important.
Preocupa el seu futur, la Mònica?
Jo sí, perquè al quart vaig tindre un molt mal curs, no aprenia res, i cinquè va ser com molt matxacador, i sisè també, perquè després passa a l'institut, i com que els meus pares em diuen tu fes el millor que puguis, però jo segueixo com amb el neguit de que em costarà més aprendre les coses que no les he après aquí.
I com veuen el seu futur els dos Miquels?
Estudiaré astronomia i mentre que estudio intentaré fer classes d'anglès. Així ja em podria guanyar els primers quartos i no tinc el que dependre tant dels meus pares. M'agradaria ser astronòmic, a veure si puc detectar alguna cosa estrany i fer-me multimilionari, perquè m'agradaria pagar-li unes bones vacances als meus pares.
Jo sempre penso que al futur ara tu pots pensar una cosa que vol ser així molt clara, però que al futur potser canvia. Jo sempre he dit que també vull ser astrònom, però si al final canvio és la vida. De moment vull aprendre molt a l'escola.
I què preocupa del món al Marcel i a la Ivet?
Contaminació. A l'escola hem fet molts projectes, però com són grans empreses de petroli, el seu benefici segueix venent aquestes coses i el medi ambient està cada vegada pitjor. Bueno, jo crec que haurem de canviar alguna
cosa. L'any passat vam fer un projecte sobre les sequeres. Ens vam donar compte que hi havia moltes sequeres, que és un dels temes, per mi, més importants del que passa al món, perquè ens podem acabar quedant sense aigua, perquè la gent gasta aigua per el que no necessita i que d'aquí bastants anys pot passar un greu problema per culpa d'això. A l'escola sempre ens han ensenyat de cuidar el material que tenim, gastar el menys plàstic possible.
Em fas una abraçada, sisplau?
Els infants sovint es fan càrrec dels problemes de les persones adultes, dels seus sentiments, pors i felicitat. Francesco Tonucci.
I a l'Ofici d'Educar la Generació Alfa ens acompanya la Laia Pineda, sociòloga i directora de l'Institut d'Infància i Adolescència de Barcelona. Els hem sentit, estan una mica enfadats amb nosaltres. Si haguéssim de dir quin és una mica el perfil d'aquesta generació alfa, com són, què ens diries? Què els defineix?
Jo crec que la primera cosa que diria és que, com tota la resta de generacions, més enllà de les etiquetes, hi ha unes necessitats molt bàsiques que han sortit en moltíssimes de les seves paraules i que tenen a veure amb aquesta importància que et facin una abraçada, no? Que em sembla que ho deia l'últim dels infants que hem sentit, no? És a dir, aquests entorns cuidadors, molts han parlat també, no?, de la importància que si jo tinc un problema algú m'ajudarà, que m'ajudarà la família o que m'ajudarà un amic o que ho podré dir a l'escola i algú reaccionarà. Aquestes són necessitats molt, molt bàsiques. També el tema de l'autoestima, que al final és el reflex de tota la insatisfacció també amb el propi cos. Això és i serà a la generació alfa i ha sigut a la Z, a la X, etc. No? Tot i amb això, sí que és cert que la generació alfa s'enfronta amb un futur molt incert, no? I per tant, hem d'acompanyar i ajudar molt en aquesta gestió de la incertesa, no? Perquè al final el món canvia molt i no només hauran d'estar aprenent en permanència perquè el món laboral canviarà molt en molt poc temps, sinó que tenim un món que ens està donant senyals d'alerta i aquí aprofitaria per dir que tenen raó d'estar enfadats amb nosaltres, perquè el que no pot ser és que els hi diguem que aquest problema l'hauran de solucionar ells. Aquest problema és de tots, és urgent i no podem traslladar-lo ni carregar-lo a les seves espatlles. És imprescindible que els infants puguin imaginar el seu futur i tenen dret a l'esperança.
Sobre el fet de ser preguntats, què en pensen l'Iu i la Irene?
Jo crec que això s'hauria de fer més freqüentment, perquè hi ha gent que potser no diu les coses, però quan se sent segur perquè ho estan fent a tothom, no només a ell, saps? Pues pot explicar-se millor això.
A mi també em sembla molt bé perquè els adults no poden veure tot el que veuen els nens. Ho poden mirar des de dalt, però els nens poden veure el que fan ells, el que fan els seus companys, poden respondre el que ells creuen per ells millor. En canvi, els adults poden respondre una resposta per aquell infant que per ell no és la més correcta, podria escollir una altra.
I l'Evet i el Marcel, què hi diuen?
sempre totes les coses acostumen a ser els adults que ho decideixen, més de la majoria. Que pugui venir a l'escola, que et puguis parlar i, entre cometes, decidir una mica sobre això, a mi m'ha agradat bastant.
I també així et poden ajudar, saber els problemes que tens, pensar més en els nens i que no només els adults.
Espero que es vagi fent durant més anys això, perquè és una molt bona idea.
Espero que ben de tot això millori el món quan siguem més grans.
I pels Miquels de l'Escola Eura, de què serveix que els preguntin?
Saber com estan, perquè així poden començar a canviar coses, a fer que els nens se sentin millor, feliços amb la seva vida i que puguin seguir endavant, que tothom els escolti i puguin aprendre molt bé.
Per mi, el que més podria millorar, si no és el càtering, és que els nens es sentin a gust a l'escola, que no vagin i diguin, mare meva, un altre dia a l'escola, i les passin tot el dia amb aquesta sensació de que no fan res i que s'avorreixen molt, saps?
I acabem amb les propostes de la Valentina, l'Emma i l'Arnau.
Jo he fet una proposta que era per la felicitat dels nens. Sí, els nens ajuden bastant a casa, o sigui, fan el llit, posen taula, fer setmanada.
I he fet la proposta de fer més espais verds i tenir més arbres al carrer, perquè així el canvi climàtic no sigui tan potent i tinguem més aire.
Nosaltres hem proposat que no n'hi hagi tant anuncis, també es pugui veure més la tele, les notícies.
Doncs hem sentit moltíssimes coses d'ells i ara diríem que ens deies... Pas endavant, fer-los cas, no només escoltar-los, els adults, legitimar les seves demandes. A la pràctica, aquí es farà una agenda, que la tenim aquí a la taula, aquesta agenda dels infants, i què es farà amb això?
Aquesta agenda, de fet, el primer que fa és sintetitzar la quantitat infinita de coses que ens diuen. Pensem que recollim de l'ordre de 5.000 propostes. Per tant, això cal endreçar-ho, cal sintetitzar-ho i convertir-ho realment en el que li diem l'agenda política dels infants. Són unes demandes que ells posaran sobre la taula, no només dels representants polítics, no? per veure com això es converteix en polítiques públiques, sinó que les propostes, afortunadament, també s'adrecen a tot el que poden fer els nens i nenes per millorar el seu benestar, a tot allò que pertoca a les famílies de revisar i canviar, i també a tots aquests canvis que s'han de donar a l'escola, no? Ho deia fa molt poc un dels nens, l'escola no només és un lloc d'aprenentatge, és un lloc de vida, és molt important estar-hi bé a l'escola, i els infants fan moltes propostes per canviar tots aquests entorns, no? I ho fan també des de la responsabilitat del que ells poden fer en primera persona, no? Per tant, és aquesta idea de la corresponsabilitat al voltant del benestar i de que tots tenim propostes que ells ens formulen en primera persona per impulsar canvis i les millores, no?
Laia Pineda, hem de pensar que realment el que ells ens diuen, si ho escoltem bé com proposes, pot arribar a transformar l'escola, pot arribar a transformar el poder local o el seu entorn local, és a dir, pot realment tenir transcendència i que puguin intervenir en les decisions importants com a país, com a ciutat, com a poble, com a centre educatiu.
Jo confio que sí, en tinc totalment l'esperança, però això vol dir insistir-hi i, com deia també un dels infants entrevistats, que s'ha de fer i tornar a fer i tornar a fer. El sistema d'escolta ha de ser periòdic i permanent, no pot ser una anècdota, no? I també el fet d'escoltar-nos les seves propostes ha de ser periòdic i no una anècdota. En tots aquests espais de representativitat, quan ens escoltem els infants ens sorprenen, ens n'adonem que són capaços de connectar amb el que els passa, que són capaços d'explicar-ho i que són capaços de proposar millores. Jo crec que el fet d'aquesta trobada, d'aquests espais de trobada amb els infants, ens fan canviar la pròpia concepció de la infància i ens fan entendre que són una peça imprescindible de la societat, tenen dret a formar part d'aquesta societat i, per tant, aquí l'adult hem de fer un pas endavant i no pensar que són coses de nens, sinó que són coses molt rellevants, molt importants i estan en el seu dret de ser escoltats i de tenir lloc, no?, en aquestes decisions públiques, en aquesta organització social final. Són un actor més i són ciutadans des del primer dia, no quan els diem que tenen la majoria d'edat als 18 anys, no?
Laia Pineda, com creus que ens hem d'escoltar un infant perquè no tingui aquesta sensació que ens han repetit tots de m'escolten sí, però no tenen en compte, no té valor la meva opinió, perquè els adults penseu que penseu millor?
Jo crec que aquí ens topem de front amb el que és l'adultocentrisme, no? Que és aquesta idea de que els adults hi veiem millor, que els adults tenim més maduresa, quan en realitat tot el que ens estan dient té sentit comú, amb tot connectem, ens fan somriure moltes vegades, fins i tot de vergonya, perquè ens n'adonem, no? De les coses que no estem resolent bé.
I ens sacsegen, perquè hi ha comentaris que són un catacroc,
I que són molt clarividents, de fet, no? I fins i tot jo diria que és molt saludable escoltar els infants, perquè ens posen sobre la taula coses que són essencials, que són molt importants i cada cop ens connecten, no, amb aquestes coses importants de la vida. No? L'important és entendre que els infants, els adults són els que s'han d'adequar en els diferents moments, no? En les diferents etapes de maduresa d'un infant, però que no és una persona en construcció que un dia ens escoltarem i li donarem importància, sinó que ja, des d'allà, són ciutadans, tenen capacitat per connectar amb el que els hi passa i, per tant, li hem de donar molta importància, no?
De fet, hi ha ciutats que ja hi ha consells d'infants que estan participant de les decisions importants, no? Això és un escenari interessant?
És un escenari molt interessant, però és igualment un escenari molt necessari que aquests consells representin el conjunt de les infàncies, no? Pensem que un element fonamental del parlen els nens i nenes és la representativitat, i de fet molts nens i nenes deien no sabia que hi ha infants que diuen que no estan contents amb la seva vida, no? Una de les coses importants en aquests consells és que garanteixin la representativitat de totes les infàncies i que aquests consells d'infants seguin cara a cara amb diferents espais adults i no només amb els representants polítics, que puguin confrontar-se amb les famílies, amb els mestres, amb tots aquests espais per posar sobre la taula, doncs, les seves demandes i les seves inquietuds, no?
En el marc de del vostre projecte, quin missatge faries arribar a les famílies? Què hi podem fer les famílies?
Jo crec que el primer que hem de saber les famílies és lo fonamentals que som pel benestar dels nostres infants, i moltes vegades lo poc que cuidem, dos coses que ells ens demanen de forma reiterada, que és més temps i que aquest temps sigui de qualitat. Jo crec que hem de reflexionar molt sobre aquesta necessitat bàsica i com totes les circumstàncies del dia a dia, la nostra pròpia dependència de les pantalles, van restant i restant aquest temps que és tan fonamental. Per tant, entendre que una part molt important de la felicitat dels nostres infants depèn d'aquests espais, de poder parlar al voltant d'una taula, jugar, passar-ho bé amb ells, no? I no minimitzar el que ens diuen, perquè el que ens diuen és molt important.
Missatge pels propis infants, què els diries?
Jo els diria dues coses als propis infants. Primer, que tenen drets i que aquests drets els han de fer valdre. I tenim encara un col·lectiu d'infants on només 4 de cada 10 els coneix, aquests drets. Per tant, aquí hi ha una tasca molt important a fer. Però després també tenen deures. No només és un tema de drets, sinó que també hem de posar sobre la taula el marge de maniobra que tenen per millorar la vida dels seus companys, no? I com deia el Francesco Tonucci, fer-los conscients de lo importants que són i lo molt que ens aporten els adults en qüestió de benestar, perquè els infants són molt importants també en les nostres vides, no?
Laia Pineda, amb què t'agradaria acabar?
M'agradaria acabar amb reforçant aquesta idea, no? Que els nens i nenes ens poden meravellar. Els nens i nenes són una peça més de la nostra societat, i per tant hem de generar tots aquests espais de trobada, de diàleg, de representació política fins i tot, perquè ho tenen garantit per dret, però a més és un tema que ens anirà bé a tots, no? Construirem entre tots una societat millor.
A mi m'ha agradat molt això de l'agenda política dels infants. Això m'agrada. Trobo que és un missatge interessant, que la seva agenda política ens la comencem a mirar i a incloure-la en allò que sigui essencial. Aquesta agenda dels infants, propostes per millorar el nostre benestar, avui ens ho ha explicat la Laia Pineda, sociòloga i directora de l'Institut d'Infància i Adolescència de Barcelona, però sobretot ens han explicat ells, els autèntics protagonistes. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Una forta abraçada.
Gràcies.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Manual pràctic per afrontar el conflicte familiar. Amb Marta Butjosa. I avui les consultes que ens han arribat és el cas d'una família monoparental, una mare desbordada amb el seu fill amb dificultats de socialització i també una família reconstituïda que tenen conflictes entre la parella de la mare i el fill no biològic. Marta, com podem enfocar aquestes situacions?
Hola, doncs bé, són dues situacions molt interessants perquè avui en dia les noves famílies són protagonistes de la realitat. A més, us diria que són famílies que, extraordinàries, on es viuen circumstàncies extraordinàries. Primer treballarem el cas de la família monoparental. Les famílies monoparentals, encapçalades per dones, la majoria, que tenen una força interior sorprenent, que els permet tirar endavant. Aquesta mare de família monoparental que ens escriu davant la situació d'un fill adolescent amb dificultats de socialització, doncs primer li diríem, mirem, anem a pams. Com podem minimitzar els conflictes dins d'una família monoparental? Per començar, si només som un adult al capdavant de la família, convé que rebaixem el nivell d'exigència. I molt. Necessitem entendre que no podem arribar a tot i, sobretot, no entrar en conflicte amb la realitat. Això és el que sovint fem, entrar en conflicte amb la realitat. Com que no puc arribar a tot, tot això em genera una frustració i una ràbia que m'enfado, vull que les coses siguin diferents de com són. I en aquesta lluita perdem molta energia. Si deixem de lluitar contra la realitat, ens adonarem que la nostra família és perfecta, tal i com és, i que els nostres fills tenen absolutament tot el que necessiten. No necessiten aquelles bambes ni necessiten tenir dos progenitors a casa. Necessiten que l'adult, que és el cap de família, estigui tranquil i en pau, amb el que la vida li ha portat. Així, doncs, no entrem en conflicte amb la vida. Rebaixem el nivell d'exigència i triem molt bé on volem posar l'energia que tenim disponible. Mireu, les famílies monoparentals permeten que l'adult pugui expressar la seva idiosincràsia, la seva manera de ser i de veure el món als seus fills, d'una manera que les famílies tradicionals no ho permeten. És com si pintéssim un quadre. Quan són dos els que cuiden, tenim un quadre a quatre mans. El que pintem és de tots dos. Quan només hi ha un pintor, el quadre és la seva pròpia expressió. Ens atreviríem a dir que un quadre és millor que l'altre? Hem d'intentar viure la monoparentalitat des d'aquesta lleugeresa. D'altres eines molt útils, quan només hi ha un adult, és el traspàs de responsabilitats. Hem de deixar anar i permetre que els infants i joves facin el màxim de tasques. Entrepans al matí, rentadores, neteja... De ben segur que no ho faran com ho fem nosaltres. Ho faran a la seva manera. I què? Rebaixem de veritat el nivell d'exigència? Davant la demanda d'aquesta mare que sent que tot recau sobre ella, fins i tot la no socialització del seu fill adolescent, jo em pregunto: és una no socialització patològica? Afecta la seva rutina diària? Va a l'institut? Té uns hàbits de son i alimentació més o menys establerts? No relaciona amb ningú? O es relaciona amb un parell de persones? Una vegada hàgim establert si estem davant d'una situació patològica o no, se'ns obren dues opcions. Si hi ha un problema greu de socialització, busquem ajuda. Demanem ajuda. Si després de contestar aquestes preguntes descobrim que no tenim aquest problema, rebaixem el nivell d'exigència, traspassem la responsabilitat de les seves relacions al nostre fill i observem amb respecte i atenció des de la distància. I en llançant amb aquest tema, ens escriu l'altra mare, que forma part d'una família reconstituïda. I dic enllaçant perquè moltes vegades passem d'una família monoparental que després s'enllaça amb una nova unió que crea una família reconstituïda. Les famílies reconstituïdes són un altre repte. Cal que cadascú trobi el seu lloc, que se'l senti com a propi, únic, que dins del sistema familiar se senti reconegut, vist i que formi part. La individualitat s'ha de poder expressar, la individualitat de cada membre. La parella ha de tenir el seu lloc i cada infant o adolescent ha de reconèixer què hi fa, quin és el seu paper en aquesta família. Tots aquests moviments demanen temps i força. El conflicte i les separacions són habituals perquè, com hem dit, es tracta d'un sistema complex. Ens escriu aquesta mare per dir-nos que té conflictes amb el seu fill adolescent i que la parella ho veu diferent i que aquesta situació genera malestar entre ells. Per començar, hem de tenir molt clar que és cert que qui ha d'ocupar-se d'aquest fill adolescent és la seva mare. El vincle és amb la mare i no amb la nova parella. I convé que respectem aquest ordre. Però llavors ens vendrà la pregunta de: així, quina és o quina ha de ser la posició d'aquesta nova parella? Cal que aquestes dues persones trobin una relació de suport mutu i de reconeixement. Convé que creïn un espai propi, únic, que es vegin, que es reconeguin, que respectin i entenguin les dificultats de l'altre. No es tracta de jutjar. El teu fill no està bé i tu no te'n fas càrrec o tu no pots, sinó més aviat de veure els reptes de l'altre, veure els reptes de l'altre com a propis. El que té els fills, com els ha de gestionar, i el que no en té o que en aquell moment no hi ha una situació complexa, doncs reconèixer la seva posició privilegiada. Cal que ocupem un lloc a la retaguardia si som la parella, sent conscients que tenim poc a fer, més enllà d'apuntalar l'adult que s'ha de fer càrrec de la situació. Si aconseguim ocupar el lloc de la parella, els dos adults podran créixer i cadascú tindrà més força per encarar les situacions que li pertoquen. L'adult que ha de gestionar la situació amb el fill adolescent ha d'acceptar l'ajuda. Ha de reconèixer la perspectiva privilegiada de la parella, que no té fills, en el sentit que li pot oferir una mirada fresca, lliure, amb perspectiva, perquè la seva implicació emocional és menor, perquè no té el pes de la responsabilitat i això l'ajuda a veure-ho una mica més enllà. Cal acceptar l'ajuda de la parella i no viure-la com una intromissió. Pot unir-vos molt. I és que acceptar l'ajuda no és un assumpte fàcil. Tant aquesta mare de família monoparental que sent que tot recau a les seves espatlles, com aquesta altra de família reconstituïda que gestiona els assumptes del seu fill, tenen el repte de deixar-se ajudar, de rebaixar el seu propi nivell d'exigència cap a elles mateixes i permetre que algú la sostingui en algun moment. Seria una mica com rendir-se i confiar, i obrir-se a acceptar l'opinió, l'ajuda i el confort, vingui d'on vingui.
Manual pràctic per afrontar el conflicte familiar amb la Marta Butjosa. Consultes, dubtes, angoixes, l'ofici d'educar @ccma.cat i detalladament, amorosament, la Marta Butjosa us farà les reflexions que cregui oportunes per ajudar-nos a viure el que és la criança i les famílies. Gràcies, Marta Butjosa. Una forta abraçada.
Una abraçada.
No penso fer el que em dius.
Llibres per somiar.
I el llibre per somiar d'avui és El lleó sobre la porta, d'on Jali Rauf. Jaume Centelles, què ens
Hola.
Explica aquesta història?
Ui, és un d'aquests llibres que es recomanen amb passió, amb carinyo, perquè m'ha encantat la història. A mi m'agraden molt les històries que tenen a darrere uns fets reals. Sempre diem que la fantasia no supera la realitat, i en aquest cas m'ha agradat molt. Presenta la història següent. És la història d'un nen que es diu Leo Kai Lim, que els seus avantpassats, els seus pares, els seus avis, eren de Singapur, i en una escola a prop de Rochester, d'Anglaterra, el mestre, el senyor Scott, organitza una excursió a veure un museu que hi ha allà a Rochester, el museu de les Royal Air Force, la RAF, els aviadors, els herois aviadors de la Segona Guerra Mundial. Llavors, són tots els preparatius. I el Leo i la Sangeeta i l'Olivia són tres nois de la classe una mica diferents, perquè no són els típics anglesos. El Leo és de Singapur, la seva família, la Sangeeta és de la Índia i l'Olivia és de Ghana. Tenen la pell diferent, vesteixen diferent, mengen diferent, són diferents. I això els comporta prejudicis dels altres i també una mica de racisme. Bé, la història és que arriben al Museu de Rochester i aleshores, a dintre de la catedral, quan visiten Rochester, troben una placa, un memorial dels herois anglesos que van participar a la Segona Guerra Mundial, juntament amb els francesos, els russos i els dels Estats Units. I allà, entre tots els noms dels herois, troba un que diu Leo Kai Lim. I es queda així com trasbalsat. Ui, aquest sóc jo, no? Sí, va haver algun avantpassat meu que es deia com jo. Llavors, aquí, a partir d'aquí, la segona part és investigar ell i les altres dues companyes, investiguen què és això, no? Què són aquests herois que no surten mai a les notícies ni als diaris, ni als herois. Sempre eren els blancos, els homes blancs, que anaven amb els avions ben guapos i ben moderns. No? I resulta que en aquella Segona Guerra hi van participar milers i milers de persones que eren de la Índia, que de fet la Índia era el territori anglès, o de l'Àfrica, o de la Xina, o de Singapur, com és ell, piles i piles que no van sortir després en els papers, diguem-ho així. És aquesta, una novel·la policíaca per un costat, però que després al final, sobretot, quan passen les 300 planes de la història, que quedes així colpit perquè no tenies ni idea de tot això, hi ha 40 pàgines d'informació en fotografies dels homes, les dones, d'altres països que van participar a la Segona Guerra, que van ajudar a guanyar aquesta guerra. Increïble. I m'ha agradat molt, perquè jo desconeixia tot aquest episodi el desconeixia totalment. Fascinant. Molt ben escrit. La noia escriu molt bé, t'ho explica com si fos un conte, una rondalla, i ho vas llegint, oh, i avances molt de pressa, molt de pressa. Almenys les 300 planes en una tarda, en una sentada. M'ha encantat molt. La veritat és que és així. El predomini de la raça blanca sobre les altres és increïble, increïble. És un llibre per comentar-lo a la classe o a casa i trobar motius per descobrir perquè tenim prejudicis envers els altres, els que són diferents. El recomano sobretot a partir de 12 anys pels nois i noies de l'educació secundària obligatòria. Increïble.
I la pregunta pel concurs del llibre, Lleó sobre la porta, és: els herois anònims del llibre a quina guerra van lluitar? Ho hem dit. L'ofici d'educar @ccma.cat i ja tenim el guanyador del darrer concurs.
Sí.
La Raquel Pérez i família, que s'emporta el llibre Nosaltres, les persones.
Bon llibre, sí.
Jaume Centelles, una forta abraçada.
No m'agraden les etiquetes.
I la setmana vinent, ser dona, adolescent i nena a l'Iran. Us deixem amb un tema del disc de la Marató. Sent amb mi, de Lexus, Sexeni, Luan, Bon Set Twice, Tramma, Júlia Blum i Gigi Ros. Sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia per salvar el món. Petons, de la Núria Ventura, l'Albert Castellví, la Rosa Silloé, i fins a la setmana vinent.